Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem edició informativa d'avui dilluns 30 d'octubre. Com sempre, avancem continguts informatius en titulars. Titulars amb Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
Enmig d'una situació canviant en l'escenari polític al país, aquest matí altra vegada amb l'anunci de querelles als membres del govern i posicionaments també sobre la convocatòria d'eleccions del 21 de desembre, enmig de tot plegat, el col·lectiu de Iaio Flautes ha muntat aquest matí paradeta a Calella per recollir firmes de suport a la República Catalana.
És la segona atrapalleria que fa el col·lectiu de Iaio Flautes de Calella. La primera acció la van fer el dissabte al matí quan van repartir punts de llibre al mercat municipal.
Doncs també en relació a la situació política s'hi referia el monjo Dalmau ahir diumenge a la missa conventual al monestir de Montserrat amb molts calellencs de pelegrinatge a la muntanya.
Avui tindrem a l'Info Migdia el responsable de la parròquia de Calella, mossèn Cinto Busquet, que avui també és centre d'interès pel robatori que va patir l'església la nit de dissabte a diumenge.
I en la plana de successos també actualitzarem informació sobre l'incendi que va afectar pràcticament per complet el basar que hi ha a la Riera Capaspre.
El 80% del material cremat, però sense cap ferit ni cap dany estructural. El foc només va afectar el local comercial, però no va pujar cap a l'habitatge que hi ha a la part superior.
I recollirem també avui testimonis de participants a la caminada per l'ictus d'ahir.
Molts d'ells afectats per la malaltia que van exposar micròfons de Ràdio Calella Televisió la necessitat que es doni més suport als malalts quan surten de l'hospital.
Doncs com dèiem, els Iaio Flautes de Calella han fet una recollida de firmes aquest matí a favor de la República Catalana i en suport també a l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini.
Es tracta de la segona atrapalleria dels Iaio Flautes, terme que fan servir per anomenar les accions que porta a terme el col·lectiu. Per conèixer més sobre aquesta recollida de firmes hem parlat amb un dels seus membres, Peret Rodríguez. Bon dia, Peret Rodríguez, membre dels Iaio Flautes de Calella.
Hola, bon dia.
Esteu fent una recollida de firmes aquí al carrer Església. Per què és aquesta recollida?
Mira, aquesta és una recollida de firmes a favor de la República. Per demanar a totes les entitats, sigui quina sigui, sigui culturals, esportives, econòmiques, sindicals, polítiques, sigui quan totes les entitats, que s'assumin el suport a la República. Per demanar també suport a la Montserrat Candini, la nostra alcaldessa, que bueno, té moments difícils i aleshores demanar-li que amb tot aquest suport que des de l'Ajuntament es faci també una acció, no, de suport a la República Catalana.
Per tant, és a part d'un acte de suport del poble cap a l'Ajuntament, també és una crida cap a l'Ajuntament que faci un acte de proclamació de la República.
Bueno, pensem que això és d'anar tot junt, eh? O sigui, totes les entitats i les persones i l'Ajuntament, els polítics, hem d'anar tots a una, eh? I això és el que estem demanant.
Quantes firmes heu aconseguit fins ara?
Pues, passem de les 80. Fa una estona estàvem mirant i hem passat de les 80 amb aquesta horeta. O sigui que estem contents. No ens imaginàvem pas que vindria una resposta així, no? Que no para de venir gent i està molt bé, sí.
I la majoria d'aquestes firmes les heu aconseguit per part de gent gran o de gent més jove?
Hi ha de tot. Hi ha gent gran, hi ha gent jove, hi ha de tot. Hi ha gent que ha vingut perquè algú els ha dit que estàvem aquí i ha vingut corrents per firmar, també. Això també s'ha de remarcar, que ha vingut gent així. I bueno, jo diria que hi ha de tot. Ara en aquest moment està firmant un noi jove, abans ha vingut un home molt gran. També, o sigui, de tot, molt transversal, sí.
Aquesta és la segona atrapalleria que feu des de que es va formar els Iaio Flautes de Calella. Quina és la tercera? Ja ho teniu pensat?
Bueno, tenim diverses coses i tal. Sí, ja farem més, farem més, sí, ja crec que sí. Tenim pensat algunes més.
En els pròxims dies?
Sí, ben aviat. ben aviat ja us avisarem que en farem un altre i tal. I bueno, i aprofito també per si hi ha gent que hi ha iaies, hi ha iaios que diuen, no, jo m'agradaria fer alguna cosa però que no sé i tal, veniu, fem trapelleries, ens ho passarem molt bé. De fet, aviam, és cansat, però també t'ho passes molt bé fent aquestes coses.
Sí. Una crida, per tant, a la gent gran de Calella que vulgui fer alguna, que es vulgui activitzar amb aquesta república, amb aquest moment polític.
No tant sols amb la república, sinó també en qüestions socials. O sigui, per exemple, hem de defensar les pensions. Les pensions a l'estat espanyol se les ha esnifades, pràcticament. No? O sigui, estan utilitzant la guardiola de les pensions per a altres coses. Aviam, no hi ha diners per pagar les pensions, però també hi ha les escoles dels nostres nets. No? Hem de defensar les escoles dels nostres nets i la sanitat també. Tots sabem, comencem a tenir una edat que som usuaris de sanitat i veiem com està la cosa. O sigui que no tan sols és la república. En aquest moment és el més candent i a més creiem des de Llavio Flautes Calella que l'única manera d'avançar socialment és amb una república, no amb una monarquia. Una monarquia és impossible, o sigui, no, ja la mateixa paraula monarquia ja et diu que no pot haver igualtat, no? Hi ha diferències classes, no? Hi ha de ser una república, sí.
D'acord, moltes gràcies, Pere Rodríguez, membre del CEO Flautes de Calella.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Connectem aquesta hora amb Montserrat per saber com s'està desenvolupant la romeria. Ja ho saben, gairebé 400 calellencs assisteixen aquests dies a aquesta romeria organitzada per la parròquia de Calella i tenim l'oportunitat de parlar-ne amb mossèn Cinto Busquet. Bon dia, què tal per Montserrat?
Bon dia, doncs molt bé. Són dies molt especials, també tenim un temps molt maco. I el fet també d'estar vivint aquests dies tan significatius pel país, aquí en el cor espiritual doncs, de Catalunya, també això hi dona un sentit tot especial.
Mossèn, ahir a l'homilia se'n va fer alguna referència?
Sí, bé, aquí a Montserrat els monjos a torn fan l'homilia, presideixen l'Eucaristia i fan l'homilia. Ahir li tocava el pare Bernabé Dalmau, que és un monjo doncs, que s'ha distingit des de fa molts anys per la defensa de la identitat catalana. També va ser un dels promotors del manifest que van fer ara fa un mes, una mica més d'un mes, per sostenir el referèndum i legitimitar-lo des del nostre punt de vista, també dels capellans. I, per tant, doncs, ahir no podia no dir alguna cosa sobre el moment que estem vivint. I era doncs unes paraules esperançadores, unes paraules que vull dir la realitat de Catalunya com a poble, això és totalment inesborrable i que per tant doncs de continuar amb positivitat i amb molta esperança en aquests temps que certament continuaran sent en aquests pròxims dies i setmanes doncs temps incerts, temps tensos, però que el que tots volem és que siguin temps doncs, que portin a una solució definitiva que sigui la millor per a tots.
Mossèn, divendres, després de la proclamació de la República, també els calellencs van poder sentir un repic especial de campanes a l'Església.
Sí. Sí, doncs em va sortir del cor en el sentit doncs, que no es declara la República cada dia, no? I en aquest sentit doncs, també doncs, que l'Església física, el campanar és el lloc més significatiu, aquest repic de campanes, doncs d'acord amb tot el que hem anat fent a la parròquia en aquestes setmanes de defensa del referèndum, de defensa dels grans valors, doncs, dels drets humans, dels drets dels pobles, vull dir que era un acte, independentment doncs, de com això vagi ara en aquests propers dies manifestant-se, era un acte que havíem de posar en relleu i per això van tocar les campanes a festa, perquè era un moment doncs, que em sembla, a mi personalment, però no, crec que a la major part també de persones que tenen la corresponsabilitat de la parròquia, doncs que és un camí que s'està fent com a poble molt important.
I com ho entomen això els seus feligresos, mossèn?
Jo crec que hi ha una majoria social a Calella que doncs, està per aquest procés, no? Certament, com tot el país, hi ha persones doncs, que són favorables a la unitat d'Espanya. Hi ha persones doncs, que tenen por i tenen temor doncs, que això no es pugui dur d'una manera d'una manera pacífica totalment, i llavors també no estan del tot decidides, però em sembla que hi ha una gran majoria que veu molt positiu tot això. Però des de la parròquia, repeteixo, i preciso, no és que és prendre una posició específica, sinó tractem i tracto de subratllar sempre els grans valors que em sembla que tots els que ens fonamentem també amb els principis cristians hauríem d'estar d'acord, com és el valor de la llibertat de la persona, del dret de la persona i, per tant, de les col·lectivitats i, per tant, també d'un grup nacional com és el poble català de decidir lliurement el seu futur.
Això sí, notícies no tan agradables. Des de Calella, mossèn, el dissabte a la nit van entrar a la parròquia i es van emportar algunes coses.
Sí. Ens van robar el projector, nou de trinca, un projector doncs, que havíem tingut doncs, per una donació d'una persona, que un molt bon projector, 4.000 euros, per tant no és un robatori de no res, que estem fent servir ja doncs, a totes les celebracions, durant la setmana també amb la projecció d'alguna cosa, amb funerals de vegades, casaments, i que per tant ens sap greu. Ens sap greu i ens entristeix que sempre un robatori és alguna cosa que no... que va contra doncs, el que hauríem de fer, però un robatori encara un lloc sagrat, encara més a més, doncs fa veure que ja no hi ha cap límit, vull dir que només es busca el fons final i en aquest cas també, vull dir, vés a saber quatre diners que em poden treure ells, en canvi nosaltres ens han fet un mal fort. Van tractar d'entrar des de l'església a la sagristia, van trobar els panys fossats, no van aconseguir entrar, si no els haguessin robat encara més. Varen tractar d'obrir doncs, les caixetes, d'una doncs, que van emportar-se en el que hi havia, de l'altra, la dels ciris, doncs, no ho van aconseguir. Doncs sí, ahir vam tenir aquesta mala notícia a primera hora del matí aquí a Montserrat.
Mm-hmm. Tenim constància doncs, que aquest robatori doncs, es va posar en coneixement de la policia local. De fet,
sí,
hi havia agents el diumenge a primera hora del matí. Se sap com van accedir a l'interior de la parròquia, mossèn? Van forçar alguna a portar el xic? Van entrar pel portal gran?
Sembla, tot el que vam anar veient ahir, sembla que... hi ha dues possibilitats, o bé que quan van tancar el dissabte al vespre es quedés una persona dintre amagada a algun lloc i que el sagristà quan va tancar doncs, no se'n va donar i llavors des d'allà doncs, ja va obrir algú més perquè l'ajudés de baixar aquest projector que si no tot sol està molt alt i és impossible una sola persona, crec. O bé també a la porta gran doncs que hi ha una mena de porta amb un llistó que això també el deixessin doncs, mig obert, de manera que quan va tancar tota la porta potser no s'adonés el sagristà que això que sempre està tancat havia estat obert i que d'allà entressin. La qüestió és que l'endemà al matí es va trobar la porta lateral oberta, per tant van sortir per allà perquè el tenien més a prop d'on van baixar el projector i va, sigui com sigui, és un incident molt desafortunat.
Doncs un incident desafortunat, molt desagradable també, que tanca aquesta conversa que tenim amb mossèn Cinto Busquet des de Montserrat Estant, que acaben de passar bé aquests dies i que vagi molt bé la trobada que tindran dimecres amb el Pare Abat, això sí.
Moltes gràcies, us recordem, ara estem sortint per una passejada a l'Ermita de Sant Miquel, on celebrem també l'Eucaristia, ho recordem a tots els calderallencs i us encomanem a Déu. Una abraçada.
Una abraçada, mossèn, gràcies.
A vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un minut i seran 3:45 de la tarda. El servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Calella ha estat remodelat. El SAT Dependència, és a dir, les persones que tenen reconeguda la llei de dependència, ha estat delegat al Consell Comarcal per donar un millor servei a les persones que el requereixen, Andrea.
La regidora de Política Social, Margarita Valls, explica quins són els canvis substancials i com s'establirà el preu públic del servei, una modificació aprovada en l'última sessió del ple municipal. Bon dia, Margarita Valls, regidora de Política Social de l'Ajuntament de Calella.
Bon dia.
Sabem que un servei d'aquí dels serveis socials de Calella passa a formar part del Consell Comarcal.
Bé, aquí a Calella el tema de servei d'ajuda a domicili municipal l'hem remodelat en el sentit de poder donar molta millor cobertura i millor resposta a les necessitats dels nostres ciutadans. Actualment estem atenent el SAT social i el SAT dependència amb les 4 treballadores familiars que tenim en plantilla. Amb la delegació al Consell Comarcal del SAT dependència podrem donar molta més cobertura a la gent que té reconeguda la llei de la dependència i alhora atendre més casos socials amb aquestes 4 treballadores familiars que ja tenim a l'Ajuntament. Aquest és el resum una mica de en què canvia el tema del servei d'atenció domiciliària.
D'acord.
Ah, digues, digues.
No, per tant, es continuaria fent des d'aquí, des de les dependències d'aquí?
A veure, no, el que és el SAT dependència, que és la gent que té reconeguda la llei de dependència, aquesta gent, que igualment està tot tramitat des de l'Ajuntament de Calella, això sempre, però nosaltres deleguem, el servei vol dir que el deleguem a l'empresa que té que fa el servei en el Consell Comarcal i a través d'aquesta empresa on hi ha més treballadores familiars es pot donar molta més cobertura que no pas nosaltres fins ara amb les 4 treballadores familiars que teníem.
Vale, d'acord. I aquest servei arribarà, tindrà un preu màxim d'11 euros l'hora segons les capacitats econòmiques.
Sí. L'ordenança que s'estipula és per tots els municipis igual. És l'ordenança que ve de la Diputació. És la que implementem nosaltres a partir de gener del 2018. I es seguirà a través del model de copagament mitjançant el programa de la calculadora de la Diputació. I això determina que el que ha de pagar cada usuari en funció dels seus ingressos.
La resta de servei d'atenció domiciliària continuarà aquí a la fàbrica Llobet?
A veure, el SAT, el que és el SAT social, estarà igualment atès a través de les nostres 4 treballadores familiars, o sigui, persones amb dependència sense grau reconegut, persones amb necessitats de suport en les necessitats bàsiques per temes de factors socials, menors amb dèficit d'atenció parental a les activitats de la vida diària, tots aquests casos seguiran sent atesos amb les nostres 4 treballadores familiars. L'únic que fem és delegar la part del servei de dependència que està reconeguda ja per la llei de dependència, la gent que té reconegut la llei de dependència, aquesta gent sí que serà atesa, igualment ho hem tramitat des de Calella, des del nostre Ajuntament, però sí que, tal com et comentava, se li podrà donar un millor servei, una major atenció, més ràpida resposta, al haver delegat nosaltres aquest servei d'atenció domiciliària en el Consell Comarcal. Volia fer un incís. El proper dia 8 de novembre, a les 6 de la tarda, en el local social de l'Espai Caixa de l'Esplai, més ben conegut per l'Esplai, farem una xerrada per donar a conèixer a tot el col·lectiu de gent gran tot el servei d'atenció domiciliària amb tots els canvis que hi ha. Perquè el servei d'atenció domiciliària no solament s'integra del SAT social i del SAT dependència, sinó que també tenim el teleassistència, que és el servei que s'ofereix als usuaris de resposta ràpida a les 24 hores, allò que en diuen la medalla, no? Que apretar el botó de la medalla que la gent gran porta penjada. Això és el servei de teleassistència. També tenim el suport a la llar i també els àpats a domicili. Els àpats de domicili que molta gent no coneix i que és un servei que ofereix l'Ajuntament a disposició de tota la gent que per circumstàncies personals que es trobin en moments, salut, invalidesa, aïllament, situacions de dependència, gent que no és autònoma, i doncs l'Ajuntament donem aquest servei d'àpats a domicili. Llavors, tal com et deia, el proper dia 8 de novembre farem una xerrada a l'Esplai per poder explicar tot aquest servei, que crec que la gent a vegades no sap que té tot això a l'abast. D'acord?
D'acord, doncs ens fem ressò d'aquesta xerrada.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies, Margarita Vall, regidora de Política Social de Calella.
A vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I seguim amb l'informatiu perquè a partir d'avui i fins al 25 de novembre es podran votar les propostes dels pressupostos participatius. Tothom que ho desitgi podrà adreçar-se doncs a l'Ajuntament de dilluns a divendres, excepte els dimecres, a votar per la proposta que més li agradi. També s'ubicaran urnes mòbils en diferents punts de la ciutat. La primera parada serà al Mercat Municipal aquest dissabte de 9 del matí a 2:15 PM.
Són en total 5 propostes que plantegen actuacions de millora de l'espai públic. Aquestes propostes són la creació d'un carril bici i el passeig de Manuel Puigvert, instal·lar parells d'exercici a l'aire lliure per millorar les pistes de petanca i crear una pista de bitlles catalanes al passeig de Manuel Puigvert, instal·lar un sistema de rec a tota la zona boscosa del Parc del Mau i recuperar l'estany de la Pedrera amb sistema de filtració natural, crear una nova via d'accés a la cala Roca Pins des de la carretera de la Nacional 2, crear una xarxa de desfibriladors en diversos punts de la ciutat. El període de presentació de pressupostos del pressupost participatiu de joventut s'obrirà el proper dilluns 6 de novembre. Les propostes es podran presentar fins al 28 de novembre omplint la butlleta disponible a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a la Biblioteca, al Pavelló Municipal, al Club Natació Calella, als instituts de Calella o mitjançant una butlleta electrònica.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
S'està a l'espera de conèixer si finalment s'obre una investigació per esclarir les causes del foc que va cremar totalment el contingut i els productes del basar ubicat a la Riera Capaspre, un local d'uns 120 metres quadrats de superfície. Segons ha confirmat els bombers, l'habitatge que hi ha a la planta primera de l'edifici només va resultar-ne afectada pel fum. No hi van haver ferits.
L'incendi va provocar una important i espessa fumera visible des de l'altra punta de Calella. Les flames van afectar el 80% de la botiga del número 35 de la Riera Capaspre, afectant estrictament el que és el contingut, però no l'estructura. Els serveis d'emergència es van desplegar un ampli dispositiu per sufocar les flames, amb la participació de fins a 8 dotacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya. L'operatiu es va donar per acabat al cap d'una hora i mitja que s'originés el foc.
Ràdio Calella Televisió no té constància pel moment que s'hagi iniciat una investigació policial per determinar-ne les causes, la qual cosa es produiria directament si hi hagués indicis d'intencionalitat. Amb tot, no es pot descartar, però, que a partir dels informes tècnics aquesta investigació es pugui obrir en els pròxims dies. I també informem d'un tall d'aigua al sector del pla parcial número 1 per uns treballs de manteniment de gestaigua, tall que es produirà entre les 7 del matí i les 3 de la tarda de demà dimarts 31 d'octubre. S'interromprà doncs el servei al sector comprès entre els carrers Joan Coromines i Joan Fuster i Sant Jaume i Melcior Folgado. El motiu són les feines de neteja i desinfecció que es faran al llarg del matí al dipòsit general.
Uns treballs de manteniment que són habituals i entren dins de la programació anual. El subministrament es restablirà de forma progressiva també als carrers Josep Gallard, Delfina Dols, Francesc Castells i Policiana Teixidor, que també en quedaran afectats. La companyia d'aigua ha passat avisos a tots els clients perquè estiguin informats de l'afectació.
107.9 FM.
Necessites un taxi? Disposem de vehicles de 4 a 8 places i de vehicle adaptat. Necessites un taxi? 93 16 13 102 Autotaxi Parc Calella. Entre altres serveis, oferim viatges d'anada i recollida als aeroports de Barcelona i Girona. Per a qualsevol necessitat d'un taxi, informis d'un servei eficaç i modern als telèfons 93 16 13 102 i els 682 55 33 88 o visiti el web autotaxicalella.com.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
Més de 300 persones van participar diumenge a la primera caminada per l'ictus organitzada per l'Hospital de Dia Rehabilitador de la Corporació i l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital.
Aquests tenen en marxa el programa d'ajuda i suport en el procés de rehabilitació que està a través de l'Espai Amic. Ho explicava el president de l'associació, Josep Puig, en resposta a la sensació que alguns afectats i familiars tenen un cop abandonen l'hospital.
Cuando sales, ¿qué haces? No tienes ninguna ayuda, que lo que es la seguridad social se tenien que fer cargo d'ells també.
És una cosa molt dura, molt forta, esclar, depèn del grau que t'arribi. A nosaltres ens va arribar un grau molt gran i ho vam passar molt malament durant 7 mesos i és una cosa que no desitjaria mai a ningú.
El mèdic, una vez que ha salido de l'hospital, eres tú el que te tienes que espabilar. Ellos ya no te dicen nada. Te hacen análisis, te miran, pero no te dicen ni te dan un plan de que te dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ellos ya es como si ya no estuvieras en el hospital.
Precisament nosaltres l'espai amic que tenim és per aquelles persones que ja els han dat d'alta, que realment des d'un punt de vista mèdic ha arribat al màxim de la seva recuperació. Llavors l'associació el que tenim és un espai, diguéssim, de seguiment per poder seguir fent moviments d'una manera organitzada i pautada i també seguiment psicològic.
I de la crònica esportiva del cap de setmana en destaca el partit entre el club de futbol Calella i el Pomà, en aquest cas al camp del Pomà, un partit que es va suspendre al minut 80 amb un marcador d'empat a un gol. Un partit suspès, en volem saber els motius, conèixer els motius, i per això tenim en línia a David García, que és el vicepresident del club de futbol Calella. Li agraïm que tingui a aquesta hora la trucada de l'Info Migdia. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs ens agradaria conèixer vostè, que hi va ser present en aquest partit al camp de l'equip badaloní, les circumstàncies que van portar el col·legiat al minut 80 a suspendre'l.
Sí, la veritat és que les circumstàncies són molt inversemblants, perquè el partit va transcorre pràcticament tot amb molta correcció, almenys el que es veia des de la grada. Uh-huh. I és veritat que dintre del camp els jugadors ens han comentat que hi havia una miqueta més de marrulleria, o bueno, però això que a vegades és normal en aquests partits amb aquestes categories. El que va ser molt... Hem quedat tots molt parats, i després molt parats del que va passar després, és que no era ben bé el minut 80, era el minut 65. Uh-huh. El minut 65 l'àrbit ensenya una segona targeta groga amb un jugador del Pomar, i aquest jugador va reaccionar fatal. La veritat és que va reaccionar, bueno, es va tirar contra l'àrbit, el van tenir que frenar, i es va crear, la veritat, en el camp va haver-hi com una miqueta de lío. Però tot això, ja dic, havia transcorregut tot el partit molt correctament, inclús a les grades, no havia estat passant res en especial. Hi ha vegades que hi ha partits que es donen circumstàncies una miqueta més... però no, la veritat és que les circumstàncies eren normals, no hi havia res raro. I just quan acaba aquest jugador, que va reaccionar d'aquesta manera, va saltar un jugador del Pomar de la seva banqueta, es va dirigir corrents, va cruzar tot el camp, va creuar tot el camp i es va dirigir corrents a la grada on estaven les dues aficions, que tampoc hi havia hagut res especial, vull dir, cadascú a la seva i no havia hagut cap pic especial. I aquest noi va saltar la valla del camp, va venir fins a les graderies i va agafar amb un aficionat del seu mateix equip, el va tirar a terra i es van començar a esbatussar. Així, llavors es va liar allà una tangana, però que pràcticament va ser tot entre jugadors d'ells i aficionats d'ells. No sabem si això venia d'alguna trifulca prèvia o aquest noi es va confondre i va agafar un dels seus pensant-se que era un de nosaltres.
En tot cas, senyor García, el club de futbol Calella, els seus jugadors i també els aficionats desplaçats, totalment d'espectadors d'aquesta picabaralla.
Totalment aliens.
El que sí és un fet és que el partit es va suspendre. Hem intentat veure en l'acte del partit, que es pot consultar a través de la Federació Catalana, si hi ha algun tipus d'explicació més. No sé si vostès des del club, des de l'entitat, saben si el partit s'haurà de reprendre en el minut que deia vostè, amb aquest empat a un al marcador.
Sí. Nosaltres, ahir, fins tard, anem a fer intentar accedir a través de la web, accedir a l'acte a través del web de la federació. Normalment, quan els partits es donen circumstàncies normals, surten de seguida les actes, però quan hi ha alguna situació d'aquestes que és una mica més diferent, tarden més, doncs, perquè l'àrbit té que fer informes addicionals. No sabem res. Normalment, quan passa una cosa d'aquestes, el que se sol fer és el partit es juguen els minuts que queden, doncs, amb una altra data que la federació marca. Nosaltres ahir mateix anem a parlar amb el delegat de la Federació Catalana, aquí a la zona, per explicar-li els fets, vale? I dir-li, doncs, que si es tornés, quan es tornin a fer aquests minuts que falten, quan es tornin a jugar, doncs, si es pogués fer a porta tancada o amb algun tipus de protecció, bueno, perquè tot i que nosaltres no hem tingut res a veure, hem estat aliens a tots, doncs hi ha hagut unes circumstàncies gens agradables i no ens voldríem veure ni els jugadors ni els aficionats involucrats en cap altre tipus d'història d'aquestes característiques.
Doncs segur que la redacció d'aquesta casa, la redacció d'Esports de Ràdio Calella Televisió, doncs donarà informació puntual, tan bon punt doncs la federació prengui decisió sobre la represa d'aquest partit. Recordem-ho, suspès ahir al camp del Pumà. David García, vicepresident del Club de Futbol Calella, gràcies per atendre avui l'Info Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs i pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva, els marcadors d'aquest cap de setmana, els marcadors dels equips locals, tota la informació a partir de les 8 del vespre al programa La Banqueta. I ara sí, gairebé fora de temps, acabem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui comencem una nova setmana amb un temps de moment una mica més insegur que aquests últims dies. Hem deixat enrere un cap de setmana majoritàriament assolellat, tot i que dissabte van tenir núvols baixos i avui doncs comencem el dia també amb intervals de núvols. S'ha tractat de moment de núvols poc importants, però hi ha lleugeres condicions d'inestabilitat, per la qual cosa creiem que entre aquesta tarda i vespre, sobretot, els núvols poden créixer prou, sobretot cap a zona del prelitoral, com per deixar-hi algun ruixat. Aquí al Maresme, cap a l'extrem sud de la comarca, també podria arribar alguna gotellada durant les darreres hores del dia. En tot cas, seran fenòmens aïllats i poc importants. Pel que fa a les temperatures, avui una miqueta més baixa si les comparem amb les d'ahir, sobretot les màximes, per la presència de més núvols al migdia i els vents que bufaran de fluixos a lleugerament moderats de component força variable al llarg del dia d'avui. Demà, domini del sol, vent de gregal moderat i, per tant, una situació marítima més alterada amb unes temperatures que de nit baixaran lleugerament, però de dia també seran una mica més altes.
Acabem i tornem demà a la mateixa hora amb més notícies aquí a l'Info Migdia. Ara, les notícies en xarxa. Fins demà. Adéu-siau.